És la una del migdia.
Ràdio Estel. A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
El 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània, el pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 70. 93 409 27 70.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida.
Joan 8, 12. Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del Camp a Taula. Recentment s'ha presentat la goleta Imar I, que és propietat de la Generalitat. Aquesta embarcació, que s'establirà al port de l'Ametlla de Mar, tindrà com a finalitat que l'alumnat de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya pugui efectuar les pràctiques formatives necessàries, així com activitats complementàries de la formació curricular i de promoció de l'àmbit marítim i de la navegació adreçades als alumnes. La pròpia consellera d'Agricultura, la Meritxell Serret, va dir durant l'acte de presentació que aquesta goleta no serà solament útil per als alumnes de l'escola, sinó també oberta als diferents membres de la comunitat educativa i permetrà que sigui utilitzada com una aula oberta per a alumnes de les diferents escoles i instituts de Catalunya. A Del Camp a Taula sempre hem apostat per la formació. Pensem, creiem, que és una eina molt útil de cara al present i al futur dels nostres joves, i més en un apartat com el nauticopesquer. Per això apostem en projectes com aquest, en el que tothom guanya.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquest apartat de l'entrevista parlarem dels Premis Port d'Or, que s'han lliurat recentment a Vic. La Granja Marganell, de Pinsos Grau, ha obtingut el Port d'Or amb diamant, mentre que la Granja Sant Martí, de la mateixa empresa, i que havia aconseguit aquest guardó les dues darreres edicions, s'ha tornat a endur, per tercer any consecutiu, el Port d'Or a la màxima productivitat, amb 37,26 garrins desjetats per truja i any. Per fer balanç de com ha anat el lliurament d'aquest any, conversarem en primer lloc amb Pedro López, responsable del BD Porc i també d'aquests guardons que organitza l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, de la Generalitat. Benvingut, senyor López, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Encantat d'estar de nou amb vosaltres, Isidre.
Sí, vam fer la prèvia, ara fem la post.
Exactament, sí, pues encantat, per suposat. Encara amb la ressaca encara de la gala, però, bueno, però molt contents i satisfets.
Ja quasi va estar contestant la primera pregunta, que era com ha anat, quina valoració fa des de l'organització dels premis que aquest any la gala hagi tornat a la ciutat de Vic.
Bueno, pues la veritat és que molt contents, molt orgullosos d'haver organitzat aquest esdeveniment a Vic. La veritat és que parlar de Vic és parlar del sector i la veritat és que, bueno, pues va sortir molt bé. Agraïm a l'Ajuntament i a totes les empreses que ens van ajudar i que van recolzar l'Ajuntament. La veritat és que va ser una passada. Van venir empreses des de Galícia, Múrcia, Castella Lleó, Castella-La Manxa, un munt de comunitats i, sobretot, doncs, també hi havia molta presència d'empreses catalanes i la veritat és que va ser... Bueno, jo penso que per la ciutat de Vic doncs, va ser la capital del porcí durant aquella nit i bueno, la veritat és que els medis de comunicació, tothom ho deia, que va ser un desplegament per la ciutat de Vic molt interessant. Vam poder conèixer moltes empreses el que és la ciutat i bueno, doncs, la cultura que hi ha i tradició ramadera i de gastronomia de porcí, la veritat és que molt contents i orgullosos i molt contents de totes les empreses que ens van recolzar.
Vostè ha sigut políticament correcte, ha dit del sector, parlar de Vic és parlar del sector. Parlar de Vic, popularment, i això és parlar de porcs i embotits.
Efectivament.
Sí, que és el mateix?
És el mateix. Sí. A més, però és això, no? Molts presents, quasi bé totes les empreses càrniques de la zona.
Vull dir, és que, a més,
allà també.
És la traçabilitat, no? És allò del sector ramader, però també té un gran potencial després agroalimentari, no?
Moltíssim, per tant, moltíssim. Hi ha una arrel darrere de totes aquestes empreses, de molts anys, empreses amb un caire exportador, fent les coses molt bé, i a nivell local també. Sí, només has de passejar pels carrers de Vic i veure aquell carrer que hi ha tan maco de les carnisseries, que semblen joieries, i dona goig. Sí, o sigui, està molt present tant el que és la producció com és el que és el tema càrnic també, i els embotits, per supuesto. Sí, sí.
Tornant als premis, com ja hem comentat en alguna ocasió, aquests guardons serveixen d'estímul per millorar les empreses i les granges. Així, per exemple, el Port d'Or de Diamant, amb Diamant se l'han dut una granja de la mateixa empresa que havia guanyat els dos darrers anys. Suposo que això és bo per al premi, però també pel sector, no?
Sí, clar que sí, sí. És molt bo. Bueno, és un exemple de que, bueno, pues les mateixes granges d'una mateixa empresa, doncs, entre elles, m'imagino que el tenir una granja que col·labora, que està treballant dins de la teva mateixa empresa, que està guanyant aquests premis, jo penso que te dona també aquest extra estímul i de dir, pues, nosaltres també no ho podem aconseguir, i llavors, pues, bueno, de competir compartint, al final, la mateixa empresa i els mateixos objectius, i bueno, pues, la veritat és que és un exemple de superació, una granja que vam anar a visitar i que la veritat és que pues extraordinària en tots els sentits, des de l'equip jove que hi ha, humà, molt, molt professional, amb un afany de superació molt important i que tenien com a exemple i com a model la granja del costat de la seva pròpia empresa, amb la qual cosa pues, han anat treballant, adaptant-se i, bueno, i al final, pues, mira, aquest any no ho han aconseguit. La veritat és que tenien unes xifres molt rodones, un equilibri del cens, unes dades de productivitat, de ritme de reproducció, tenien unes dades molt bones, molt rodones, que els ha fet, pues, bueno, pues, mereixedors, tot i que pel jurat ha estat molt difícil perquè totes les granges que hi havia, la veritat és que hi ha un nivell i una professionalitat a nivell general que te sap greu de que només guanyi una perquè tots s'ho mereixen, tots s'ho mereixen.
Sí, però a més han guanyat amb una explotació com la Granja Sant Martí, que és la que havia guanyat els dos darrers anys, que porta 3 anys consecutius guanyant el Port d'Or a la màxima productivitat. A sobre batent rècords, perquè dels 35,82 garrins per trugell any de l'any passat, aquest ha passat als 37,26.
Sí, sí.
Hi ha algun límit? Perquè cada any parlem de que s'està superant aquesta xifra, no?, de la productivitat, pues que ja estem parlant de 1,5 més ja d'un any per l'altre.
Sí, la veritat és que... Bueno, el límit, nosaltres pensem que el límit ho tindran les pròpies empreses. O sigui, al final, com que cada cop s'és més professional, el tema de les millores genètiques van avançant, però no només és això, el tema de les genètiques. O sigui, per exemple, aquesta granja és un exemple d'una gent, d'unes persones, d'un personal que tenen una vocació per aquest sector molt important i que cada dia el seu treball ho fan molt bé. O sigui, una cosa és la teoria que hi ha en els llibres i l'altra és la pràctica. I aquests nois que hi ha en aquests tipus de granges, que tenen aquests nivells i que cada any estan millorant perquè aquests són la punta de llança, però si tu veus l'evolució de les dades que analitzem al Bereport, cada any s'està millorant en tot, però no només en productivitat, sinó també en fertilitat, també en el que és en el nivell de les granges, el que és en la bioseguretat, en la sanitat, i aquest és un exemple, la granja Sant Martí, d'una granja que està totalment aïllada, que sanitàriament està perfecta, i que és una granja que va com un tiro, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, els treballadors estan fent cada dia la mateixa feina, ho estan fent molt bé, i llavors cada any els animals poden expressar el seu potencial genètic perquè els hi donen totes les condicions de benestar, de sanitat i de medi ambient, amb la qual són granges que, o sigui, s'està expressant a un ritme doncs molt fort, i bueno, el límit doncs no sabem, hi ha granges que per Europa que estan desmamant fins i tot algun garrí més, o sigui que no ens ha de sobtar de que ells mateixos batin el seu rècord i en nivell general s'està millorant. I és que si els hi dones a aquests animals la màxima qualitat d'instal·lacions, benestar animal i el correcte maneig, pues bueno, cada vegada produiran més. I aquests nois d'aquesta granja és el que estan fent. O sigui, les visites que hem anat fent cada any a aquesta mateixa explotació, els hi veus com estan de compenetrats tot l'equip humà, des del que fa les cobricions, el que diagnostica la gestació, el que atén els parts, el que els hi dona tota... Bueno, i com treballen des de que arriba la truja, des de joveneta, fins que a l'època fèrtil per cobrir-la, fins a que marxa de la granja. Realment és tota una cadena que els està funcionant molt bé, i això cada cop doncs, bueno, és un exemple i s'està donant en moltíssimes granges. Ara mateix els premis es donen per dècimes, és a dir, abans igual havia més diferència, però ara és per qüestió de dècimes, és a dir, que estem davant d'un sector amb una projecció i una professionalitat, de veritat, que sembla que sempre ho diem, però és que és real, és que una cosa és la teoria i l'altra la pràctica, que és que cada cop més estan fins i tot superant a la teoria, és impressionant.
Hem parlat del port d'or amb diamant, que és el que otorga el jurat, hem parlat del port d'or a la màxima productivitat, també hi ha hagut el Premi del Ministeri de Sanitat, Benestar Animal i Medi Ambient, que aquest any s'ha anat a Zamora. Què és el que s'ha valorat amb aquest apartat de Sanitat, Benestar Animal i Medi Ambient de l'explotació guanyadora a la Granja Senglars, que és del grup Bataller?
Sí, doncs mira, per aquest premi també començar dient lo mateix, que hi ha un nivell extraordinari d'explotacions noves, antigues, reformades. Doncs mira, aquest premi, el Premi Especial Port d'Or del Ministeri, es basa en un qüestionari. Un qüestionari que s'ha elaborat conjuntament amb el Ministeri d'Agricultura, on hi ha una sèrie de preguntes. És un qüestionari que té com unes quasi bé 10 pàgines, on se toquen preguntes sobre els tres pilars fonamentals del sector i de lo que és les granges, ¿vale? Lo que és el benestar animal, lo que és la sanitat i lo que és el medi ambient. Hi ha una sèrie de preguntes sobre les mesures de bioseguretat, els tancats perimetrals, les dutxes pels treballadors, com es treballa tot el tema de la sanitat, de quines enfermetats es lliura, com s'està treballant en tot això, la prevenció, el tema del medi ambient, amb el tema de la concretament preguntant preguntes sobre la gestió dels purins, pretratament o posttractament dels purins, reducció de nitrogen via alimentació, hi ha un munt de preguntes, i també de benestar animal. Un cop que se va instaurar la normativa de benestar animal, l'enriquiment del benestar animal, com s'està fent tot, la duració de la lactació, el maneig dels animals, i tot això té una sèrie de puntuacions. Llavors, se van a visitar les quatre granges que tenen la millor puntuació, i en aquest cas, Granja Senglars era la granja que tenia millor puntuació en aquest qüestionari. Llavors, se'n van anar a visitar les quatre granges, quatre explotacions realment impressionants, ordenades, netes, superben organitzades, amb uns exteriors totalment adequats amb el medi que els envolta. Bueno, unes instal·lacions espectaculars. I aquesta granja, doncs, contemplava de totes aquestes potes del sector tan important, d'aquests pilars, doncs és la que tenia millor puntuació. Una granja extraordinària, des de l'enriquiment del benestar animal, que jo penso i pensem el jurat que vam visitar, que són més destaca en el tema de l'enriquiment del benestar animal, de les truges gestants, de les maternitats, de tot, la gestió mediambiental i sobretot també la bioseguretat. Una granja molt ben aïllada i que bueno, pues està també a un ritme de producció també molt bo. De fet, aquesta granja també estava nominada per tassa de parts i se'n van dur l'or en la seva categoria, en la cinquena categoria de granges de més de 2.000 truies, també se'n van dur una estatueta per tassa de parts. O sigui que a part de tenir unes instal·lacions doncs, molt extraordinàries, això també, les instal·lacions li han donat peu a que els animals també pues, expressin el seu potencial i també se'n van dur una estatueta per tassa de parts. O sigui que és un dels índexs de referència també d'una granja reproductora. És a dir, que combinem alta producció amb bones instal·lacions, amb bon maneig i amb bona sanitat. I això pues, te dona com a resultat doncs, obtindre aquest premi, doncs, que també és tan important.
Ja estem acabant aquest petit resum per part seva. Dels altres 45 estatuetes, 13 se les han dut Catalunya, que segueix al capdavant, però que cada vegada té major competència, amb l'Aragó trepitjant els peus, Castella... Ara anava a dir La Manxa, no sé si és Castella-La Manxa o Castella-Lleó. Uh-huh. Castella-Lleó, em sembla.
Castella-Lleó, sí. Castella-La Manxa també se'n va endur algun, però Castella-Lleó...
Castella-Lleó, perquè ho estic dient de memòria, o sigui, no ho tenia ni... Sé que és això, no? Suposo que això és positiu, no?, de que cada vegada hi hagi... Catalunya, evidentment, al capdavant, a més, els premis han sorgit d'aquí, però que les... vol dir que el mateix estímul que parlem entre empreses també està entre comunitats autònomes, no?
Clar, sí, d'alguna manera sí, és sempre una competència sana de dir, bueno, sempre Catalunya s'endú més premis, bueno, això serà perquè hi ha més cens. Bueno, realment és perquè hi ha un sector molt potent, amb molta tradició, quasi cada setmana hi ha cursos de formació, hi ha esdeveniments, hi ha congressos, i cada cop entre empreses se coneixen, parlen, queden, s'ensenyen les granges, llavors a Catalunya hi ha un sector que en el tema del maneig ha fet molt, no? I llavors, doncs, bueno, és normal que també sigui una miqueta al capdavanter, no? Llavors, pues, de fet, algunes altres empreses d'altres zones, pues, m'imagino que també se fixen en Catalunya, aprenen també, ho fan bé, i bueno, pues, aquest any sí, la veritat és que entre 8 comunitats autònomes se repartien els premis, i això, doncs, revela el bon fer a nivell general. De fet, hi ha moltes empreses catalanes que també han invertit i han creat, com per exemple, doncs, Grup Bataller, que és l'empresa que va guanyar el premi del Ministeri, se'n van a Zamora a invertir i a fer també la granja, i allà se'n van dur també un premi. És a dir, que l'origen de molts guardons, de moltes empreses, venen també d'origen d'empreses catalanes. Però bueno, a Múrcia, a l'Aragó, a Galícia, també hi ha grans explotacions, moltes empreses, i al final és tot com un gran equip que tenim aquí, un supersector que és molt important, i bueno, aquest any pues, ha sortit així, igual l'any que ve doncs, Catalunya té més premis... Bueno, dependrà de com vagi l'any, com le vagi l'any a cada un. Però, bueno, de fet, sí, la referència sempre ha estat Catalunya en aquests premis i en el sector, per la importància que té tant de producció com tota la indústria càrnica que tenim aquí també. I llavors, pues, bueno, sempre és una miqueta com la comunitat a batre, no? Llavors jo m'imagino que això també doncs, dona peu a que la resta pues, també s'encoratginin a fer-ho bé i al final, doncs, també, pues, sí, al final s'està tot una miqueta equiparant, però que alhora també és bo, eh? Que hi hagi, doncs, que se reparteixi també per a tots, també està molt bé, perquè això doncs, és una bona senyal de que el sector és molt potent a tot arreu de l'Estat.
Ara ja han acabat, s'estan preparant, suposo, per la propera edició. Sé que tenien inclús la visita d'una delegació colombiana, perquè ells també ho volien fer.
Efectivament.
Anem ja justos anem una mica justos de temps, però si em podria fer 4 cèntims i una mica si se sap on se celebrarà la gala d'any vinent.
Sí, bueno, sí, doncs el tema de Colòmbia, van venir a la gala els representants de l'Associació Nacional de Porcicultura Colòmbia, amb la idea d'ells també doncs, poder traslladar la idea del BD Port, de crear-se una base de dades al seu país, el BD Port Colòmbia, amb la intenció doncs, de proporcionar informació de referència a les empreses. I doncs, a futur pròxim, també perquè no organitzar-se també uns premis per reconèixer la feina, que al final doncs, també és un molt bon objectiu i una cosa molt interessant, no? Però sobretot pues, crear una base de dades nacional per poder tenir referències i poder anar millorant. I respecte als premis, doncs ara mateix estem de cara a la següent gala, estem rebent diverses candidatures, encara no tenim lligat, hem de valorar-ho, i bueno, hi ha diverses opcions, Castella-Lleó, la nostra ciutat Lleida, l'Aragó, Castella-La Manxa, hi ha diverses candidatures, llavors ho haurem de valorar, i bueno, properament donarem la notícia, però a data d'avui no te puc confirmar perquè estem rebent candidatures i ho hem de valorar, però encantats de poder traslladar la gala a qualsevol puesto i estarem segur que el sector estarà allà perquè ho fem amb molta il·lusió i el que volem és que sigui un esdeveniment important pel sector i visualitzar realment la potència i magnitud de les granges que hi ha avui en dia.
I pel mig, ja en parlarem un altre dia, hi haurà també un esport d'or d'Ibèric.
Exactament. Això també
però això ja parlarem un altre novetat. Dia. Ho
això
deixem
per un altre dia. Molt bé, Isidre, doncs me sembla molt bé. Doncs per l'Ibèric també muntarem una cosa també molt xula.
Però llavors crec que podem parlar amb més profunditat, també que es farà a Extremadura, evidentment.
Efectivament, sí, el primer any, sí. El primer any.
Sí, el primer, com a mínim. Agraïm a Pedro López que ens hagi parlat dels Premis Port d'Or que acaben de lliurar-se i seguim en contacte.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
A continuació, parlem amb Xavier Vilà, del grup Bataller, al qual pertany la granja Sangles, ubicada a la localitat zamorana de Sant Cebrià de Castro, i que ha estat la guardonada amb el Premi Port d'Or del Ministeri d'Agricultura a la Sanitat, Benestar, Animal i Medi Ambient. Bon dia, senyor Vilà, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Moltes gràcies per convidar-nos.
S'esperaven el premi o ha estat una sorpresa?
Estàvem nominats, els dos últims anys hem estat nominats, però la veritat és que el nivell de les altres granges era molt alt i la veritat és que ha sigut una gran alegria rebre el premi.
El nivell, clar, és que estem parlant d'uns premis, i ho hem reiterat amb els darrers anys, d'en què, inclús ens ho deia el director dels premis, va de dècimes ja gairebé, per una o l'altra va allò... perquè heu pujat tots els paràmetres amb tot, amb producció, amb sanitat, amb medi ambient, amb
tot. Tothom està fent les coses cada cop millor i, evidentment, si a més et reconeixen, doncs és un premi molt gros. Tothom s'està espavilant molt, la veritat.
Perquè quines característiques té aquesta explotació i quins són els aspectes més destacables en sanitat de benestar animal respecte amb el medi ambient i respecte al medi ambient?
A veure, estem parlant d'una granja que va posar-se en funcionament l'any 2003. És una granja de bataller amb genètica pròpia, genètica bataller, que el que busquem sobretot és la qualitat de la carn, i té dues característiques molt importants, sobretot amb el tema del benestar dels animals. La gestació i tota la vida de la truja està en llibertat. Està en patis, que estan en grup, de 70-80 truges, que elles mateixes s'agrupen, dormen i fan la seva vida. I ha passat una mica el concepte, que és una mica el que hem trencat amb aquesta granja, allò de tindre les truges en gàbies. Nosaltres només tenim en gàbies en el moment de la cobrició, perquè és imprescindible, i en el moment que tenen els garrins, i és precisament per protegir els garrins, perquè si no els xafarien quan descansessin.
O sigui... Sí, perdó, no. Vull dir que suposo que la normativa que va fer en el seu moment i que s'està aplicant en aquests moments de la Unió Europea de benestar animal ha contribuït també a que les empreses fessin un canvi, també, no?
Sí.
Progressiu. Però, per exemple, després cada empresa ho ha fet a la seva manera.
Exacte.
I ho ha aplicat com ha considerat que era millor, suposo que pel benestar també dels animals.
Exacte. Però, per exemple, la normativa et permet tindre les truges en gàbies en el moment de la cobrició 40 dies i nosaltres només li tenim 2 dies. Tenim 2 dies pel tema de la cobrició i després directament passen a patis. Això és un plus pel benestar dels animals perquè, evidentment, la llibertat que tenen i estar en grup, perquè són animals que els agrada estar en grup, per ells és molt millor. A més, aquesta granja, en temes de sanitat i de bioseguretat, és una granja aïllada, que tenim doble vallat, que tenim uns vestuaris, la veritat és que grans i que molts gimnasos ja voldrien tenir. Tenim la dutxa, que és obligatòria, és a dir, busquem la sanitat per sobre de tot, perquè estem parlant d'una granja de 3.000 animals, que la sanitat, si tinguéssim algun problema, seria un problema important.
Que ara parlar de 3.000 animals, sí. Fa 10 anys enrere semblava una barbaritat i ara gairebé, potser sí. Exagero, mitjana no, però vull dir que també no. Ha canviat aquests paràmetres, eh?
Ha canviat perquè l'exigència que tenen per tindre totes les instal·lacions, estem parlant d'instal·lacions que tenim, evidentment, llum natural, ventilació forçada, nebulitzadors, estem parlant d'una zona que fa calor, doncs a l'estiu tenen nebulitzadors que el que fa és humitejar l'ambient i baixar la temperatura. Tot això requereix unes instal·lacions i infraestructura que per una granja petita doncs no sortia i no podries fer-ho. Per tant, per això es van aquests números. Pensem que a l'estranger s'estan fent granges de 12.000 truges.
Déu-n'hi-do.
Això ja són petits pobles.
Sí, sí.
Això és una granja de 3.000, doncs és una granja, que, home, és una grosseta, però tampoc representa un impacte per l'entorn, tot el contrari.
Però amb aquestes granges, per exemple, de 12.000, les mesures aquestes que estàvem parlant, per exemple, de respecte amb el medi, deu haver-hi molt treball, no?
Són entorns diferents. Estem parlant de països que tenen molta extensió, que ja tenen, això, evidentment, ho tenen aïllat. És un altre model de país i és un altre model de producció.
Sí, sí.
Nosaltres aquí no, segur que no s'hi apostarà.
I han tingut altres guardons en aquesta edició?
Sí, ens han donat el premi a l'índex de parts. És a dir, perquè la gent ho entengui, el 94% de les truges que cobrim arriben a part. Això és un èxit, sobretot quan parlem d'una granja amb un volum d'animals tan gros. Però això, per això, és un reflex de la sanitat i del benestar dels animals. El tema d'estar en patis, el tema d'estar amb alimentació controlada. Nosaltres tenim les truges amb un xip que passen per una màquina a menjar i mengen en funció de si estan més primes o estan més grassonetes. Una mica com les persones, no? Que quan els humans o les senyores queden embarassades, doncs els hi controlen que no s'engreixin. Doncs fem els mateixos controls que es faria amb humana.
I tenen controlats les 3.000 amb un xip?
Sí. No hi ha cap granja que no porti... Ai, cap granja, perdó. Cap truja que no porti un xip i la tinguem identificada en quin moment està. També en funció de la gestació, si són els primers dies, si són els dies entremig, o si estan a punt de tindre ja els garrins, doncs tenen una alimentació o en tenen una altra.
Mira, ara, amb això que va explicar, gairebé ja em porta la següent pregunta. Creu que la societat en general és conscient de la manera en què es treballa les explotacions porcines?
Una cosa està molt clara. Les explotacions porcines han evolucionat molt i l'altre tema és que no hem sabut explicar. Si mirem la societat, a vegades té el concepte de que el sector porcí fa les coses una mica de qualsevol manera. I la veritat és que el sector porcí ja no s'ho pot permetre, fer les coses de qualsevol manera. Si els animals no els tenim ben vigilats, si no vigilem la seva sanitat, si no tenim un equip de veterinaris que procuri que tot funcioni bé, si no mirem l'alimentació, les qualitats de la matèria prima, la composició de nutrients, si no mirem que tinguin espai, que tinguin llibertat, que tinguin aire per respirar, si no tenim tot això, els números no surten, perquè estem parlant d'animals. Els animals, com les persones, com millor estiguem, més creixem i, per tant, més produïm, perquè al final anem a buscar la carn. I això és una mica el que ens està passant. I gràcies a que això s'està fent bé a nivell de producció, doncs darrere podem tindre les indústries càrniques, les fàbriques d'embotits, les empreses d'alimentació, que ens donen doncs, els productes bé de preu, que tothom pot menjar, i, evidentment, donen molts llocs de treball. És un conglomerat, però sí que encara el sector por si, la gent té l'imatge que es fan les coses de qualsevol manera. I és radicalment al contrari. Avui en dia, una persona que no treballi bé, una persona que no cuidi bé els animals, no li sortiran els números.
De tota manera, aviam, hi ha unes xifres i és que és el sector agroalimentari més potent a casa nostra. I amb un clar tarannà exportador.
Sí.
Això no es fa així com així. Vull dir, ha d'haver-hi darrere una feina cada vegada millor en tots els sentits.
I a més tenim una tradició. Aquí, en aquest país, sempre hem tingut tradició porcí, pels embotits, perquè es fa molt de porcí mitjançant embotits elaborats. Hi ha països que estan intentant apostar, per exemple, a Brasil, està intentant apostar per la producció per si, o sigui, ells tenen l'espai i tenen les matèries primes i podrien fer-ho. Però el seu mercat, la gent de Brasil, no li agrada, té una altra tradició culinària i no li agrada menjar porcí, no li agrada menjar porc, li agrada menjar pollastre, li agrada més menjar vedella. Doncs en allà, tot i que tenen els recursos que aquí ja no tenim, doncs en allà el tema porcí no els hi funciona.
No els hi funciona. Doncs agraïm a Xavier Vilà que ens hagi pogut atendre i reiterem la nostra felicitació pel premi assolit als Ports d'Or d'enguany. I ens emplacem a parlar més endavant sobre aquest tema de benestar animal respecte amb el medi ambient en el qual està treballant el grup Bataller des de fa molt temps.
Molt agraïts i el dia que vulgueu estem a la vostra disposició.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Del segle XX a mitjans del 70.
Jaume Sisa presenta nou disc, Malalts del Cel, un treball on ha comptat amb la col·laboració d'artistes com Pau Riba, Marina Rossell, Anna Roig, Roger Mas i David Carabén, entre d'altres.
L'Arcàdia somiada, però a la llum navegant a la contra del...
Malalts del Cel, el nou disc de Jaume Sisa. Del Camp a Taula. L'actualitat.
Unió de Pagesos adverteix que el preu pagat al productor per una dotzena d'ous de mida mitjana durant les primeres 40 setmanes d'aquest any ha estat de 0,55 euros, mentre el preu del 2006 va ser de 0,57 euros. Això segons dades del Ministeri d'Agricultura. Pel que fa al preu que paga el consumidor, aquest any és de 1,37 euros la dotzena, mentre que fa 10 anys era de 1,20 euros. El sindicat agrari recorda que aquest sector va patir una forta reestructuració l'any 2012 per adequar-se a la normativa de benestar animal marcada per la Unió Europea, que va suposar grans inversions econòmiques per als productors i una pèrdua progressiva de gallines ponedores. Cal tenir en compte que entre els anys 2002 i 2012 es va reduir el cens de ponedores gairebé un 50%. Unió de Pagesos demana a les administracions, amb l'objectiu de reactivar el sector, que es diferenciï el producte fresc que garanteix el fet que sigui de proximitat, així com la simplificació de la normativa d'embalatge i classificació per a les explotacions que comercialitzen la seva producció. El sindicat reclama que, si no resol aquesta situació, s'articulin ajuts pel sector. Canviant de qüestió, l'Escola Agrària de Pastors de Catalunya ja ha iniciat el període d'inscripció i està fent presentacions arreu del territori català. La data límit per presentar la sol·licitud és del 28 de novembre. El curs té una durada de 6 mesos, amb contingut teòrico-pràctic, un mes de formació teòrica intensiva, un mes de teòrica en format de seminaris d'especialització d'una setmana i 4 mesos de pràctica en finques en actiu. A més de la formació, en els darrers anys també treballa per facilitar l'accés a la terra dels seus alumnes. Els ofereix assessorament a l'inici del projecte, fa sensibilització de joves per optar a la pagesia i a la ramaderia i compta amb una borsa de treball vinculada al sector.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Isidre.
Hola, bon dia. Avui toca parlar d'un producte. De quin es tracta?
Pues mira, avui parlarem de la dorada.
Ah, molt bé. En venen moltes per aquí pel mercat? O...
Sí, i tant. Últimament aquesta setmana ha sigut una setmana molt bona de la dorada.
Pues Fes-nos 5 cèntims d'aquest peix.
Bueno, mira, pues la dorada és un peix del gènere Hiasparus. Té el dors d'un color verd blavós, el ventre el té patejat i amb els flancs els té groc grisencs. Mm. És típica, i d'aquí el seu nom, una franja daurada que porta a la part superior dels ulls. És una espècie costanera, arribant-se a trobar fins i tot en els estuaris dels rius, i és típica de la pesca esportiva i una de les espècies principals dins de l'aqüicultura marina. Mm-hmm. És un peix que està ben distribuït des de les Illes Britàniques, a Cap Verd, sobretot pel mar Mediterrani, fins i tot al mar Menor, a Múrcia. Els alevins freqüent per les zones dels litorals i llacunes costaneres, mentre que els adults prefereixen aigües més profundes, normalment pels 30 metres de profunditat, encara que poden arribar fins als 150. En època de reproducció es mouen entre les aigües de les zones rocoses o superfícies arenoses dels baixos fons. Aquest peix és molt apreciat gastronòmicament parlant i, com comentaven, és un dels més treballats en aqüicultura, el que permet disposar de tot l'any al mercat i a preus molt assequibles. La dorada és un peix blanc o semigras, és a dir, que depenent del moment de la captura, posseix entre un 2 i un 5% de greix, amb bona proporció d'àcids grassos, encara que no és un peix generós comparat amb altres espècies. La seva aportació calòrica ronda de 70 a 80 quilocalories, que evidentment variaran segons el mètode de cocció que someteix. I els ingredients addicionals que se li poden afegir, cal destacar els minerals que s'hi comporten, que té potassi, fòsfor i magnesi, entre d'altres, i a més proteïnes d'un alt valor biològic. La daurada és un molt versàtil a la cuina i ens proporciona moltes possibilitats de l'elaboració, pot ser a la graella, al forn, al vapor, fregida, però la més elaborada i més conegudes amb aquest peix són la daurada de la sal i la daurada de l'esquena. I per finalitzar et diré que cal destacar que aquesta setmana hem tingut al mercat unes bones entrades d'aquest peix, sent el seu preu bastant assequible a totes les grandàries, el qual facilita que pugui ser a l'abast dels consumidors.
O sigui que ens hem adonat, molta gent ja ho sabia, que és un molt bon peix per la restauració, però també per la gastronomia casolana.
Sí, tant per una com per l'altra.
I a més, amb el que deies, també és de seguida, quan has parlat, em recorda quan vas pel litoral, alguna vegada aquí anat amb una embarcació, doncs quan veus d'això, de seguida et diuen, la primera que et diuen és, mira, aquí hi ha daurades.
Vull dir que... No, més d'una embarcació ho porta a la proa, ho porta posat també,
ja.
El nom de la barqueta.
Doncs moltes gràcies per aquesta explicació, que avui hem sabut més coses de la daurada, que evidentment, com tots els peixos, és molt rica en minerals i en moltes vitamines, i per tant recomanem als nostres oients que consumeixin, aprofitant també ara que hi ha bastant volum i bastanta oferta.
Correcte.
Doncs moltes gràcies, Josep, i tornem a posar-nos en contacte la setmana vinent per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència.
Pues fins la propera, Isidre. Com sempre, ha estat un plaer.
Tot seguit parlem amb Susana Espuro, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana, i benvinguda al nostre espai.
Bon dia, Isidre, què tal?
Pues mira, per quina fent. A veure si ens expliques les característiques i curiositats d'un producte que en aquest cas serà una hortalissa, em sembla.
Sí, una hortalissa.
Doncs digue'ns de quina nena es tracta.
Doncs del carbassó.
Pues, què podem saber del carbassó? Doncs... O què hem de saber?
Bueno, a veure, una miqueta de tot, no?
Sí.
Mira, el carbassó és una hortalissa que pertany a la família de les cucurbitàcies i aquesta família comprèn unes 850 espècies de plantes. Majoritàriament són herbàcies enfiladisses o reptants, que produeixen fruits grans i protegits per una escorça ferma. Fruites com la síndria i el meló pertanyen a aquesta mateixa família, i juntament com altres tan comuns com el cogombre o la carbassa. L'origen del carbassó no és ben conegut, no se sap amb seguretat si procedeix d'Àsia meridional o d'Amèrica central. El que sí que es coneix és que és una planta conreada en totes les regions càlides de la Terra des dels temps immemorials. Existeixen proves que aquesta hortalissa ja era consumida pels egipcis i més tard pels grecs i els romans. No obstant això, va ser els àlabs els que van estendre el seu cultiu per les regions mediterrànies, i es va convertir en un aliment de consum habitual a partir de l'edat mitjana. A les zones del nord d'Europa el seu consum va ser més tard i no va tenir lloc fins a la Segona Guerra Mundial. Actualment el seu consum està molt estès en tots els països de la Mediterrània, així com a Holanda i Amèrica del Nord, i que Marroc, Itàlia i Espanya són els principals països productors. La millor època per, del carbassó, encara que es pot adquirir durant tot l'any, és la d'estiu, eh? Mm-hmm. Però, bueno, el podem consumir durant tot l'any.
Sí, ara també ve de gust, eh?
Ara ve molt de gust, sí.
Per això dic que vull dir que sí, és cert que potser cap a l'estiu. El que passa que llavors és potser d'una forma diferent, no?, de cuinar-la.
Sí, clar. Doncs mira, tenim com triar-la i com conservem el carbassó, que a vegades no parlem d'això. Mm-hmm. Quan comprem els carbassons s'han de seguir diferents criteris de qualitat. S'han de triar aquells exemplars que siguin fermes, o sigui, que siguin durs al tacte, compactes, i petits o mitjans, sobretot que no tinguin taques a la pell i que el pes sigui en relació amb la seva mida. Mm-hmm. És aconsellable rebutjar carbassons grans perquè solen tenir massa llavors i la carn és menys densa, no? Que potser és el que més ens agrada del carbassó. I una cosa que no sé si hi ha molta gent que la sap, es poden conservar els carbassons congelats si anteriorment s'escalden en aigua bullint durant 2 o 3 o 5 minuts, com a molt.
Veus, això, jo que soc consumidor no ho sabia, això.
Veus, doncs els escaldes durant uns 5 minuts i després els pots congelar.
L'altre sí que faig cas, eh? L'altre sí. De les mides, sí, sí. Sí. Això ja vaig pel... Precisament sense saber-ho, o d'això, per el que tu deies, eh? Per lo de... Que llavors, quan són molt grans, són massa... Bueno, doncs tendre, d'això, vull dir... que em va millor, inclús a l'hora de posar-lo i tot, una mida que sigui mitjana o petita. Sí. Més mitjana que petita, però sí. Una mica el que deia, sí.
El seu principal component és l'aigua, seguit dels hidrats de carboni i petites quantitats de greix i proteïnes. Tot això unit a la seva aportació moderada de fibra converteix el carbassó en un aliment de baixa aportació calòrica. Idònia per incloure la dieta de persones amb excés de pes. Uh-huh. Vale? Després, a veure, com que sempre parlem dels petits i de consumir fruita i hortalissa...
Home, és que són el futur, si hem
exacte.
De seguir això.
A veure, dir-vos que el carbassó és un aliment que no resulta difícil d'incloure en l'alimentació dels nens, gràcies a la textura i al sabor que tenen, que és molt suau. En algunes ocasions, el seu aspecte el pots confondre amb el de la patata, quan fas purés i cremes, que són suaus i fàcils de menjar pels nens. El podem cuinar farcit amb carn de carbassó, amb salsa, com a ingredient de sopes. El podem afegir amb amanides, quan fa més calor, amb formatge, amb altres verdures. Una altra manera d'aconseguir que aquest aliment sigui més atractiu pels nens petits és oferir-lo en forma de pastís de carbassó, o li afegeixes una beixamel i gratinar amb una miqueta de salsa de tomàquet i formatge ratllat.
O sigui que té moltes, moltes possibilitats culinàries i a sobre adreçat a tots els públics.
Exacte.
Alguna cosa més o ja... Vull dir, jo crec que m'ha explicat bastant,
sí.
No? Vull dir que els nostres oients s'hauran pogut posar una composició del carbassó o saber més coses.
Sí.
I sobretot recordar que el que dèiem, sempre que amb el dels més petits, però és veritat que és un producte que es pot consumir de moltes maneres.
Sí, sí.
Vull dir que dona moltes possibilitats culinàries.
Exacte.
Doncs moltes gràcies, com sempre, Susana, i tornem a contactar la propera setmana per conèixer de primera mà els productes que hauran estat més comercialitzats aquí en aquest gran mercat central.
Molt bé, fins la setmana que ve, Isidre.
I fins aquí la nostra secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquest apartat del plat oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, avui tenim una cosa nova. Aviam, amb què ens sorprens?
Doncs mira, Isidre, us porto unes bledes gratinades amb salsa Aurora. Què et sembla?
Almenys el nom això de la salsa Aurora és inquietant. Bueno, inquietant en el sentit de dir... sorpresiu, si més no.
quins ingredients, no? Necessitarem? Què et sembla? Comencem per saber primer de tots els ingredients?
Sí, doncs ara m'havia ja emocionat.
Ja tu ja estaves amb la salsa aurora pensant com seria aquesta salsa aurora.
Sí, sí.
Doncs vinga, tot seguit us expliquem.
M'havia emocionat amb les bledes gratinades i
se m'havia anat imaginat.
Alçant el salt. Sí.
Mira, Isidre, agafeu bolígraf i llibreta i preneu nota. Per quatre persones necessitaríem, per fer aquestes bledes gratinades amb salsa aurora, 800 grams de bledes, 400 mil·lilitres de salsa beixamel, 120 grams de salsa de tomàquet, 2 dents d'all, oli i 60 grams de formatge ratllat.
I aquestes bledes, ara, com les elaborarem?
Molt fàcil. El primer que cal fer és netejar bé les bledes. Tot seguit, el que fem és tallar trossets d'uns 5 o 6 centímetres i es bullen. Heu de tenir cura, que s'han d'escórrer molt bé, eh? Es prepara la salsa aurora, ara has d'estar tenint, Isidre, barrejant la beixamel amb la salsa de tomàquet. Es tallen els alls a llesques i es fregeixen fins que estiguin molt daurats. Es barregen amb les bledes, es disposen les bledes amb l'all en una safata de forn i s'hi aboca el que seria la salsa aurora per sobre. Es cobreix, si voleu, amb formatge ratllat i es gratina fins que estigui ben daurat. I ja ho tindríem. Fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, parlarem avui de boví de car ecològic. I ho farem amb Josep Altimires, que és productor de la Cerdanya i membre de la Junta de Soprovac Catalunya, l'Associació Catalana de Criadors de Boví de Car. Bon dia i benvingut al nostre espai.
Bon dia, gràcies.
Quan es va crear l'empresa i des de quan es dediquen a la ramaderia ecològica?
Nosaltres, l'empresa té més de 20 anys d'antiguitat i nosaltres vam fer la reconversió ara farà 7 anys.
Uh-huh. I quins són els productes ecològics que venen a l'actualitat?
Nosaltres treballem amb... Nosaltres fem tot el cicle de la producció tancada de boví d'engreix i venem només vedella.
Però quan parla de vedella, o sigui, solament les peces o també treballada d'alguna altra...
Venem treballada.
Uh-huh. Llavors...
Venem carn per estofar, hamburguesa treballada, carn envasada al buit, a tall... Bé, tot el que ens demana el públic.
Uh-huh. I quina diferència hi ha entre la carn de vedella ecològica i una de convencional des del punt de vista qualitatiu i gustatiu?
En principi, la carn ecològica de la convencional és un tema d'alimentació, l'està posant en llibertat, teòricament és una carn molt més saludable pel tema de l'alimentació i els espais amb el que s'engreixa, i això pues, el que fa és que sigui una carn, en principi, més sana. Nosaltres, pues, el tema de la tendresa i això ho fem amb el procés de maduració, que és una cosa, fem una feina molt més artesanal.
I, en canvi, també on deu haver-hi diferència amb aquesta feina més artesanal, aquesta alimentació més acurada, és el tema del preu, suposo.
El tema del preu, nosaltres el que hem intentat és ser el màxim de competitius possible i hem eliminat pues, tots els intermediaris possibles. Ens fem nosaltres l'engreix, el transport i després fem el repartiment. Vam obrir una carnisseria al mercat de Mirasol, que es diu Casa Cerdanya, i allà pues, el que fem és bueno, pues, un tema familiar. Amb el meu cunyat pues, treballem la carn i així ens estalviem pues, molts intermediaris i la donem a un preu pues, realment assequible.
Uh-huh. Per tant, ara parlava d'aquesta carnisseria que tenen, però el seu mercat és el local o també tenen clients de fora, donat que estan a la Cerdanya i molt a prop de la frontera francesa?
Nosaltres, el principal mercat que tenim és a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on vam muntar la carnisseria. Uh-huh. Després tenim una línia de repartiment a la Cerdanya, on cada setmana pues, treballem amb particulars i amics i amb establiments de restauració, que cada vegada pues, són més. I ara, aquesta setmana, hem anat a veure pues, unes empreses franceses que ens han provat el producte i tot i que a França són molt delicats perquè s'estima molt el producte seu, pues, com que fa un producte d'alta qualitat i els hi ha agradat molt, pues, segurament començarem a treballar amb ells a partir de la setmana que ve o de cares als Nadals.
I costa molt fidelitzar la clientela, o sigui, quan dic fidelitzar, amb un producte doncs, que estem parlant ecològic, no? Perquè també entrant al món ecològic sembla que costa. El que passa que qui entra no se'n va, per entendre'ns.
A nosaltres ens costa relativament, no molt, fidelitzar-los. No? Et costa més que et vinguin la primera vegada que no fidelitzar-los. Perquè nosaltres dintre de l'ecològic doncs, intentem fer un producte d'alta gamma. Fem un producte doncs, que el fem madurar molt, que tenim molta merma i això, però que fem un producte que matem pràcticament el 90% del que matem és vedella, la fem madurar moltíssim i llavors doncs, tenim una carn tendra, sabrosa, gustosa i és un producte d'una qualitat que costa molt de trobar dintre del mercat ecològic i fins i tot dintre del mercat convencional una carn de la qualitat la nostra.
Gairebé va respondre a l'última pregunta, perquè li volia preguntar què li diria algú que no consumeix productes ecològics, en aquest cas vedella ecològica, per a que ho faci. I quasi bé m'ho ha dit tot amb aquesta resposta.
Sí, però en principi que ho provi. Bàsicament que ho provi. Que al final el que mengem és molt, molt important per nosaltres i que sigui doncs, el màxim de sa, és molt, molt important. I fins i tot, sobretot si tens fills i històries de bueno, pues donar-li l'alimentació que creus que és més bona. I nosaltres, pues, dintre d'això, pues, la carn ecològica hem anat amb un esglaó més, intentem vendre el preu de la convencional i amb una qualitat millor i, sobretot, més sana.
Per acabar, ja recordem als nostres oients que teniu una carnisseria a Mirassol, no?
Sí, en el mercat de Mirassol, es diu Casa Cerdanya. Ja fa 3 anys que funciona i, bàsicament, doncs, sí, hem treballat molt. Tot el producte que tenim allà és ecològic. Tenim, a part de la vedella nostra, doncs, hi ha algú de, també d'algun producte del Pallars i tot l'altre, doncs, bueno, producte ecològic. I, sí, sí, ja estem molt, molt contents i els animem que vinguin a provar-ho, que segur que repetirem.
Doncs agraïm a Josep Altimires que ens hagi parlat avui sobre vedella ecològica.
Gràcies a vosaltres.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda. Avui dissabte 19 de novembre realitza a Maials una jornada tècnica sobre gastronomia i tast d'oli d'oliva verge extra. El dia 21 es fa a Tartareu, una jornada sobre la posada en valor dels productes agroalimentaris a través de la creació de sinergies amb els productes turístics. Ja el dimarts 22 se celebra a Barcelona una jornada sobre el paper dels sòls en la conservació de la natura. A l'Espluga de Francolí una sobre millores en l'assegurança del sector de la vinya. I a Vic una en la qual es parlarà de les responsabilitats dels titulars de les explotacions ramaderes del sector boví. El mateix dia es du a terme a Amposta un seminari del cultiu de l'arròs i a Olot un taller d'elaboració de formatges. El dia 23 s'efectua a Monells la primera jornada de petits elaboradors alimentaris. El 24 de novembre realitza a Targa una jornada tècnica sobre el manteniment de basses de ric. El divendres 25 de novembre, Figueres acull una jornada en la que s'explicarà com s'ha d'elaborar una memòria de sostenibilitat i a la Facultat d'Enologia a Tarragona una jornada sobre la varietat de raïm i els vins de Carinyena a Catalunya.
Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha indicat que l'Escola Agrària d'Alfarràs s'organitza del 21 de novembre al 20 de desembre un curs de complements de gestió de l'empresa agrària. Del 21 de novembre al 22 de desembre es du a terme a l'Escola Agrària de Mas Bover un curs de benestar animal en explotacions cunícoles. Del 21 de novembre al 13 al 30 de gener del 2017, l'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners realitza a Mercabarna Flor un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. I ja per acabar, del 22 de novembre al 13 de desembre, l'Escola Agrària de Targa efectua a les instal·lacions de l'Agropecuària Cooperal un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 18 i fins demà diumenge 20 de novembre es realitza a Santa Bàrbara la Fira de l'Oli Novell, Cítrics i Comerç, que inclou les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli. I a Balsareny, la Fira d'Hivern. Avui demà es du a terme a Olot la 5a edició d'Orígens, la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, i a Maials, la Fira de l'Oli Verd. Demà diumenge 20 se celebra a Odèn el Mercat del Trunfo i la Sal, i del 25 al 27 de novembre, Arbeca acull la Fira de Santa Caterina i Falset la Fira de Sant Andreu.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb les fires finalitzem l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
Són les